Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous, 15 d'abril de 2021, i des de la redacció de Catalunya Religió obrim una nova secció. Som a la Rebotiga. Hem plantejat aquest espai per fer una mirada més tranquil·la sobre l'actualitat i en aquest cas amb les persones que portem el dia a dia del projecte i que saludem ara mateix l'Ignasi Escudero,
l'Oriol
Garrete,
hola,
i en Jordi Llisterri.
Què tal?
I una servidora, Laura Mort. Com anem?
Sí.
Dèiem, l'actualitat d'aquestes setmanes té nom i cognoms, que seria Arcadi Oliveres i Boadella, activista social, que ha estat president de Justícia i Pau durant 13 anys, pràcticament. Us imaginàveu el ressò mediàtic que ha generat, no? Primer el moment de la malaltia i poc després la seva mort?
Va, doncs començo jo. Realment, clar, diria, si me l'imaginava en el nostre sector, no? En un moment, en l'àmbit eclesial, era cert que era un activista social i doncs amb el 15M jo recordo doncs, que era una figura clau, també doncs, molt a prop també de referents socials que potser no tenien massa a veure amb l'àmbit eclesial, però em va sorprendre personalment perquè és cert que per mi potser no era una figura referent cabdal ni de lectures ni inclús he de confessar que no havia anat mai a cap acte on ell participava o parlava, així com tothom té aquest record, no? I ho diu, que si l'havia sentit a classes o a conferències, jo no, però era d'aquestes persones que sempre el nom acaba sortint per algun motiu, però el ressò a mi m'ha sorprès i m'ha colpit, i és quan potser te n'adones de la gran empremta que deixa, perquè és clar això, no? I llavors també pensava aquests dies en potser un concepte més de fons, de dir que què fa referent a una persona en diferents àmbits tan transversals, que fa també que potser mitjans de comunicació de diferents ideologies o de diferents tarannàs tots acabin erigint una figura com aquesta, no? Doncs aquesta és la reflexió principal després de veure aquest mega ressò que ha tingut.
També és veritat que des d'un punt de vista potser una mica diguem més tècnic o més fred, al ser una notícia esperada, preparada, també a les redaccions, vull dir, ningú s'ha trobat de cop que ens havia deixat l'Arcadi Oliveres, sinó que tothom tenia present doncs, que era un fet que s'esdevindria. Que això d'una banda, diguem, ha permès doncs, després poder-ho donar més relleu perquè tothom, les redaccions estaven preparades, però també alhora ho ha retroalimentat en el sentit que tampoc és tan habitual que algú ens digui que s'està acabant i que...
Sí, vol la marxa, no?
Exacte, i que vol deixar les coses ordenades i en aquest sentit, més enllà del seu testimoni, diguem, de compromís o d'activisme o de militància, també ha deixat un testimoni molt personal d'una persona que s'enfronta... de com una persona s'enfronta a la seva pròpia mort. A més, amb el cas de l'Arcadi, amb un fet que a mi sempre m'ha impactat molt, que és que ell també va perdre un fill. És una de les situacions més jo crec, la més dura que pot patir una persona, no? Doncs, i a més, amb un procés semblant doncs, de càncer, no? Per tant, ja havia sabut com era aquest procés d'acompanyament. O sigui, això són factors que potser han donat encara un plus més, un grau més al ressò que hagués pogut tenir simplement pel que era el mateix personatge que hagués pogut tenir l'Arcadi. Aquí també jo crec que és interessant apuntar que si hi hagués la proporcionalitat entre el que hem escoltat les últimes setmanes i el cas que li haguéssim fet sobre el que demana i això hagués sigut proporcional, probablement llavors sí que tindríem un món diferent i no el que tenim ara. És a dir, que jo crec que evidentment ha sigut una persona escoltada, respectada, també pel mateix to Hi ha molta gent enfadada que critica molt. L'Arcadi criticava molt, però no era una persona enfadada ni incòmoda, no? Sinó en el sentit que podies tenir una conversa amb ell. Ara, l'altra cosa és que, a part dels elogis i que tothom tenia la seva anècdota i la seva proximitat amb l'Arcadi, doncs si realment el que ens demanava tothom ho creu, que es pot compartir o no, i si alhora, al final, els que diuen que tot el que deia estava tan bé, doncs havíem acabat fent gaire cas.
Sí, precisament l'Arcadi destacava, no?, per aquest talent pedagògic que precisament és un fet que dintre de la comunitat del professorat universitari no acostuma a destacar. Sovint és la docència ve a ser més un càstig que un premi, no?, per molta gent, i ell més que res perquè premia la recerca per sobre de la divulgació, no? I ell era un fantàstic divulgador, no només de l'àmbit econòmic, que era el seu camp específic, sinó també de les dinàmiques, no?, socials i culturals que impregnen el dia d'avui. Jo crec que això ha fet que sigui una figura rellevant, no?, en la nostra societat a l'hora de tendir ponts, no?, de construir ponts entre diferents mons, entre diferents camps socials, no? I això és el que s'ha reflexat també en la seva mort. Per una banda, com bé deia Jordi, perquè ha sigut, no?, molt, molt valent, però a la vegada molt continuista amb tot el que ha estat la seva vida, no?, d'afrontar doncs les coses i dir-les pel seu nom, i això crec que és una cosa que l'honra molt i que ens dona també un testimoni, no?, de com poder afrontar aquest punt vital. Però també és una, en certa manera marca el seu llegat, no?, de com ha pogut anar ajuntant diferents mons, diferents àmbits de la societat, que fins i tot, doncs això, gent que pot ser que no compartís el que ella estava dient, el reconeixen com una figura destacada. Més, això és del que més em sorprèn, que a l'hora de la seva mort s'hagi doncs fet tant de ressò figures, i ja no només mitjans o línies editorials determinades, sinó figures representatives de la societat que potser anirien per una altra banda.
El que em queda el dubte, Ignasi, és si ha quedat prou clar el lligam de, sobretot, la seva motivació de fons evangèlica amb el que ell predicava i practicava. Això ja no ho tinc tan clar.
Això sempre passa lleuger en els grans mitjans generalistes, és evident, no?
Bueno, no tant, eh? A TV3, quan la biografia que teníem preparada, aquest fet era un element destacat.
I va sortir com un capítol específic, sí. Però no sempre les converses començaven per aquí. I, de fet, ell mateix tampoc no és que fos una persona que tingués un gran discurs teològic, no? N'hem parlat alguna vegada de la redacció. Potser no ho feia molt explícit. Hi havia persones, no?, ara en converses aquests dies amb gent molt propera amb ell i que l'han acompanyat també espiritualment. Deien, al final, el que feia evident i concret que era una persona creient i que el motivava al seguiment a Jesús, era la seva mateixa vida, el fet de ser coherent, la seva acció.
I que tothom l'identificava amb justícia i pau.
I, evidentment, el lligam amb l'entitat. Però hi ha una part... jo crec que el ressò també prové d'un moment, d'un cert context, no?, on hi ha com molt de escepticisme i plana un cert... És molt fàcil ser cínic, no?, perquè ja no hi ha res en què agafar-se i creure. Ell, tot i ser crític i tenia una visió, no?, molt concretament, no?, de coses que calen canviar de dalt a baix a nivell estructural i de model social, tot i això ell no tirava la tovallola, no?, i donava pistes. Jo recordo en el seu itinerari i com la seva oratòria, no?, sempre hi havia el capítol de i què fem, no?, i això com es fa, i quines opcions, no? Jo crec que era una persona d'opcions, que se les va creure i que les practicava. I em sembla un fenomen també en el sentit de... I se n'ha parlat molt, no?, de la seva capacitat d'oratòria, d'ordenar un discurs, de saber comunicar, un coneixement molt, molt gran, no?, i fer-lo comprensible a persones que potser no teníem, no?, tant de context com ell. És com si fos un predicador del segle XXI. Al final, ell se n'anava amb la seva bossa i feia una pila de quilòmetres. Era una persona que tenia la sola de les sabates gastada i no es cansava i era proper. I jo crec que aquesta dimensió més humana i comunicativa l'ha fet un gran personatge, no? I un personatge necessari pel moment d'avui també, on estem tots com molt descreguts, no? De que és possible això, una manera diferent de funcionar i que hi ha models i que hi ha opcions. Jo crec que la paraula per parlar d'ell són les opcions. I la part aquesta de si ens l'escoltem molt però no li fem tant de cas, jo crec que forma part de la incoherència humana, no? I dels límits habituals de les persones. El que volem anar cap a un lloc i ho veiem clar, l'altre, quan comences a caminar, no? Les implicacions que té i conseqüències, el que has de deixar pel camí, que no sé si tantes renúncies que hauríem de fer, estem disposats a fer-les.
I no us passa una mica la sensació, no? Deia el Jordi, potser no l'escoltem prou, o inclús el fet de pensar una mica que les persones ja hi són, no? Amb el tema que deia l'Ignasi dels referents. O sigui, passa sovint que quan mor algú, no? Un referent, que penses, bueno, potser vitalment ja li toca, no? Perquè és gran, o en aquest cas doncs, ja era una mort anunciada perquè, doncs deia el Jordi, no? Ell ja havia comunicat a través de la seva família que això passaria tard o d'hora, però el cop aquest de dir, caram, que ja s'ha mort, no? I és quan intentes pensar, m'han quedat moltes coses o per sentir-lo, o per veure'l, o per fer, ens queda molt pendent. I llavors això a mi m'enllaça a pensar, que no té res a veure com a personatge, però amb el Hans Kuhn, no? Que també ha mort aquesta, bueno, fa pocs dies, mm-hmm. I sortia la notícia com a contracorrent. I penso, al final són figures, també recordo el Casal d'Àliga. I dius, al final el punt en comú són molts conceptes, però un és anar com a contracorrent. I dic, sembla que les persones que van a contracorrent, on se suposa que hem de seguir un camí establert i sortim o surten de la norma, és quan moren que recuperes aquest discurs. I sembla com que la mort pacifica certes contradiccions que en vida doncs, poden costar una mica. No sé si teniu aquesta sensació. I amb l'Arcadi, doncs ara, és posar el focus i és un llegat de molts anys. No fa 5 anys que parlava l'Arcadi, no? Uh-huh. Hi ha gent que té una trajectòria de doncs, més de 30 anys i el discurs és el mateix, és el coherent. Doncs ens parlava abans i ens parla ara. No sé si ens passa això.
Jo el que veig, Glòria, és que o sigui, tampoc hem de mirar aquesta gent com si el que diguéssim fos paraula de Déu. És a dir, de vegades sembla que com s'ha mort tenia tota la raó.
Exacte. Era molt doncs, bo, no? Ens saludava aquell tipí.
Exacte. El que passa és que tant en el cas de l'Arcadi com el cas introduït tu del Hans Kuhn hi ha una cosa que és molt important, que és que els dos parlaven, diguem, amb autoritat, en el sentit de coneixement. És a dir, Hans Kuhn, i ara potser era un personatge que havia passat més a un segon pla, també per edat, però en el seu moment feia unes aportacions molt dures i molt crítiques i discutibles. El que ningú hi discutia és que ell tenia els arguments, el coneixement, l'estudi, la capacitat per dir. No eren
com crítiques una legitimitat
de...
moral.
Exacte, no eren crítiques de Twitter. O sigui, els llibres del Hans Kuhn, que hi pots estar d'acord i pots estar en contra, el que no pots dir és que aquell senyor ha dit 4 bestieses. I en el cas de l'Arcadi, en els temes que ell coneixia profundament, sobretot el que era més l'àmbit de relacions econòmiques, relacions a nivell mundials, etc., i pacifisme, doncs, que més ell havia viscut, doncs amb això hi havia posicions, per exemple, de l'àmbit socioeconòmic que podies estar d'acord o en contra, però que no podies dir que era un indocumentat. Uh-huh. I això jo crec que és el que els dona més valor a aquest tipus de gent que fins i tot des del punt de vista institucional de vegades són incòmodes, però que el que diuen...
Clar, no es pot rebatre, o sí, però s'ha d'escoltar, sí.
I que hi ha gent que potser ho contesta que està molt menys preparada que aquella persona per poder-lo contestar.
I afegiria que no parlaven només des del punt d'autoritat acadèmica o intel·lectual, de coneixement, sinó també des d'un cert reconeixement, perquè no, ara que deies això, la crítica de Twitter, doncs són gent que realment havia fet xarxa durant molts anys. És a dir, el que havia divulgat i comunicat Arcadi Oliveres arreu de tot el país, l'havia brindat un reconeixement, una xarxa... Que això només ho pot aconseguir algú que està al peu del canó, és a dir, algú que es dedica a recórrer tots els indrets del país i a explicar i atendre i a respondre preguntes i, en certa manera, doncs, a desvetllar consciències, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo recordo aquests dies, no? Tothom ha anat dient doncs, els seus contactes, les seves experiències amb la marca de Oliveres.
La seva anècdota. Tothom tenia la seva anècdota.
La foto.
Anècdota.
Sí, la foto, no? També.
Ah. Jo també la tinc, però d'això m'ho puc explicar.
Doncs, no, el que anava a dir és que, clar, jo no és que hagi tingut ni molt menys per res del món una relació estreta amb Arcadi, no és així, però sí vaig tenir un primer contacte que va ser molt, molt viu per mi, molt punyent. I simplement vaig participar, vaig anar a una xerrada que feia quan jo tenia doncs, 15 o 16 anys. No? Mm-hmm. Clar, per mi va ser un moment molt, molt fort i de trobada amb un discurs que per mi era relativament nou, no? I que em va marcar. Clar, una persona reconeguda, l'Arcadi en aquell moment no era un jove de 20 anys, per dir-ho d'alguna manera, no? Era una persona ja reconeguda, amb una certa experiència, amb una trajectòria, i era professor d'universitat. Per què havia de venir l'Arcadi a fer una xerrada a nois i noies d'adolescents, no? De 15, 16, 17 anys? Bueno, doncs perquè era el seu tarannà, perquè ell era una persona que feia xarxa, que s'arremangava, que no tenia doncs, cap problema en anar i explicar i comentar amb qui fos. No? Crec que això és una escola, és una manera de fer, com també la tenia, no?, en Jaume Botey, que doncs, ara fa un parell de mesos es complien els 3 anys de la seva mort. És una manera de fer que, bueno, que en certa manera es va quedant orfe, no?, cada vegada més. No sé com ho veieu, potser sí que li veieu un cert seguiment a casa nostra. A mi em sembla que anem quedant una mica d'orfes de
referents.
Clar, també són generacions que han viscut en contextos diferents, no?, als de les actuals, i jo crec que tenen coses a dir i s'han de saber traduir i adaptar al moment que es viu ara. Amb el tema aquest de que eren capaços de teixir xarxa i fer comunitat, ho expressava el fill de l'Arcadi, un d'ells, en un article recent. Deia, al final ens n'hem adonat que l'Arcadi no era nostre, no? Que l'hem compartit amb molta altra gent. I jo crec que és el gran valor també d'aquestes figures, la capacitat. Jo crec que és com una certa donació, no? O sigui, tu tens un coneixement però no te'l guardes per tu, no? El comparteixes. I el que deia també abans el Jordi, o el fet de dir, no sé, és com si no acumulessis, no? Tot això és pels altres, evidentment. És que ell no tenia mai un no? I això el portava, no sé si deia, feia molts quilòmetres cada dia, molts, no? I en algunes èpoques així àlgides, fins i tot es parlava si feia 500 xerrades a l'any. Això,
la mitjana... Que vol dir més de dos cada dia.
Sí, deien tres al dia o així, sí, sortia.
Recordo el documental aquell que es va fer sobre la seva vida, El mai és tan fosc, que hi havia una escena que es veia l'Eduard Ibáñez assessorant-lo amb la, crec que era la seva filla al costat, no? Eren tots tres en el despatx i li deia, a veure, Arcadi, no pots anar donant el teu telèfon mòbil a tothom. És a dir, s'ha acabat, perquè si tu has de fer la preparació de la xerrada, anar al desplaçament, gestionar-te l'agenda, et moriràs, no? I li deia en el sentit aquest de, és ingovernable aquest model, no? Limitat, no? I jo crec que, suposo que en deuria anar aprenent o no, però és el que va fer possible que tanta gent el conegués directament, que això també és algo que en un moment, no?, tan mediàtic, que hi hagi una persona que la pots tocar, no?, això que ara te'n enyorem, l'ha fet també més important i més proper a les persones. No sé si sobre aquest tema hi ha moltes més coses a dir, si teniu més temes d'actualitat a comentar del que ha anat sorgint aquesta última setmana.
Home, no, estaria bé no començar aquest primer programa només parlant de difunts, però és veritat que sap greu, però és veritat que aquesta setmana també hi ha hagut la mort del Benjamí Planes, que és un nom que Benjamí Planes doncs sonarà molt, un 0,0 no sé quant per cent de gent del que li sonava l'Arcadi Oliveres, però que pel món protestant és una figura fonamental.
Clar, sí.
A part també una persona, jo tampoc hi vaig tenir una gran relació i sí que havíem coincidit en algun esdeveniment, algun acte, i tinc el que tinc és moltes referències de gent del món de l'Església Evangèlica a Catalunya, i d'entrada és una persona que suposo també perquè l'he conegut de gran, però que era una bellíssima persona, i que sobretot també va ser aquesta típica gent, que se li reconeix ara, que és pioners en àmbits quan ningú feia ni cas. Doncs és una persona que crea una revista que es diu Presència Evangèlica, d'una religió minoritària a Catalunya en un moment encara en plena dictadura, on potser en aquell moment no era tan directament perseguida, però evidentment era totalment tapada, ignorada i abandonada per tothom, amb una llengua minoritària i perseguida també en aquell moment, com era el català, i una persona i que tira endavant a sobre amb un altre moviment que també fa uns anys encara era una cosa molt incipient i molt poc reconeguda, com és l'ecumenisme. O sigui, amb tres potes, doncs, des de Terrassa, que tampoc ho feia des de la capital, diguem, no? Doncs una persona que des d'aquests extrems i també amb un to sempre d'entesa, de concòrdia, de convivència, de, fins i tot aquí, doncs, d'una religió com l'evangèlica, doncs, d'una confessió com l'evangèlica, que té els seus greuges històrics en el nostre país, doncs ell no ho plantejava des d'aquesta gros, sinó senzillament, doncs, escolta, som-hi, tenim unes creences, tenim un fons comú, tenim evidentment una història i una confessió compartida, doncs som-hi endavant. Per tant, jo crec que també és important aquesta setmana recordar el Benjamí, que potser si no hagués sigut del món evangèlic i hagués sigut del món catòlic, possiblement en el nostre país avui seria una persona molt més reconeguda.
Amb el tema que dèieu ara, no?, amb el Benjamí, però l'Arcadi o gent que vas veient, no?, que ens va deixant, perquè també doncs és llei de vida en alguns moments, amb el tema del Club de Lectura aquesta setmana, no?, doncs veure la quantitat de gent, evidentment els motius de tothom no ho sabem, però la gran rebuda que ha tingut. Però te n'adones d'aquesta capacitat?
Glòria, sí, explica-ho.
El Club de Lectura, és veritat. Doncs la idea de buscar un espai per fer comunitat, no? Això que dèiem, per fer xarxa, però a través de la cultura, en aquest cas, a través dels llibres, doncs és crear un espai que posa el nom de Club de Lectura perquè vol ser així, en format online, que també penso que ens ha donat peu a que molta gent potser doncs, vulgui participar, i la rebuda ha estat molt, molt positiva. I te n'adones quan veus el llistat de participants fins ara, que n'hi ha una trentena, doncs de la diversitat de gent coneguda, gent que ja per algun motiu doncs has entrevistat i saps on l'ubiques, i te n'adones de la quantitat de gent que saps que fa moltes coses, però que tot i així es vol apuntar. Doncs pensava, què és pels llibres que hem triat? És possible. Per la marca Catalunya Religió també volem pensar que sí. És per la... perquè sigui virtual també pot ser, no? Però hi ha un rerefons que penso, gent que fa moltes coses, que és molt activa, que culturalment doncs, també ja es mou, s'apunta, vull pensar que és la necessitat aquesta de rellegir alguns referents o de redescobrir. Doncs a mi això m'agrada molt perquè penses, hi ha gent que ha entès que la vida potser és un camí, no?, d'aprenentatge, o com l'Arcadi, no arribes a aquest límit, I dius prou, no tens un no mai, potser no és positiu en certs moments, però el fet de dir, doncs ara anem a fer això, jo m'apunto, ara llegim això, doncs cap problema, necessiteu ajuda, és gent que, com deia la Laura, al final fa com donació, no? I també pensava, tant de bo siguem capaços, perquè comencem amb el llibre de l'Arcadi, doncs tant de bo siguem capaços d'entendre una mica d'aquest tarannà de la gent que anirem doncs rellegint i reflexionant, d'entendre que el que fa gran a un moviment o una comunitat o una persona doncs és aquest servei, no? Aquest servei, aquesta donació, el fer recerca, el anar contínuament buscant sense veritats i bueno, amb els ulls oberts, que jo crec que
és una mica això. A veure si quan tens 80 anys et venen a fer entrevistes que pugui dir jo, quan era jove, vaig crear un club de lectura.
Vaig crear un club de lectura. Sí, hi ha un ordinador.
Sí. De fet, jo crec que l'anècdota aquesta d'aquesta iniciativa uneix dues coses que trobem també amb les religions, que és el fet comunitari i el donar sentit, no? Mm. Quan tu et trobes al voltant d'un llibre, que és una història que està més o menys, no? Vull dir que hi ha un fil conductor...
Perdoneu, estem fent un club de lectura, eh? Sí.
Hem ficat aquí amb calçador.
No sé si esteu exagerant. Ja sé que evident és vostre, però...
No, però te n'adones dels arguments.
Evidentment. No,
sí, però sabem de gent que ens ha escrit. Sí, sí, sí.
Jordi, sisplau.
No, ja sabeu el meu realisme habitual.
Sí. Però és la capacitat aquesta de veure que hi ha gent que necessitava aquest espai, no? I dius que no estem... O sigui, que és això, sense grans pretensions, te n'adones que potser l'expectativa és molt alta a nivell comunitari. De dir, potser hi ha gent que per on visqui o per la ubicació o per l'horari, doncs no s'hi veia, no? O no trobava l'espai perquè confluir doncs, una sèrie de factors és complicat. I a mi m'ha sorprès, perquè dic, bueno, sabíem que tindria bona rebuda, però els arguments de la gent de darrere per apuntar-se en certs que ens han escrit és realment, bueno, bonic veure això, no? Doncs que no és que faltin referents, que de vegades no els coneixem o no ens han arribat i que hi ha gent encara que té possibilitat d'ampliar mirada i que encara que tinguis 80 anys, que en tenim de participants que sabem que passen de la vuitantena, doncs tot i així dius, jo tinc coses a aprendre, em sembla... Com a persona més jove, potser, em sembla fantàstic. Inclús envejable,
En tot cas, quan hagis organitzat ja el primer i hagi passat, en tornem a parlar, no? A veure quin és el...
Sí, a veure si he tingut bon ressò o és una expectativa nostra.
Com ho acabem de valorar. Molt bé. Em sembla que ho podem deixar aquí aquesta setmana. No sé si voleu acabar d'afegir alguna coseta més. Ignasi? Bueno,
jo diria primer episodi, no? Primer podcast que gravem. No podem acabar-lo sense felicitar l'inici del Ramadan a la comunitat islàmica, uh-huh. No? un mes sagrat per la fe musulmana, que aquest any la tornen a celebrar doncs, en confinament. Fa a poc les federacions, no? les entitats representatives de la comunitat islàmica a Catalunya doncs, explicaven una mica com havia anat aquest inici, que havien demanat en converses amb la Direcció General d'Afers Religiosos de Catalunya, doncs poder tenir un salt conduït, no?, per poder fer la darrera pregària i tornar a casa una mica més tard. I semblava que hi ha augmentat l'aforament, no?, passat del 30 al 50, semblava que això no havia estat possible, donada doncs, la pujada un altre cop de la corba epidemiològica, però tot i així les comunitats han començat aquest mes de dejuni i augment de la pregària i un mes especial, no? Un mes sant per la comunitat islàmica i res, desitjar-los doncs, que tinguin molt bon ramadà i els anirem seguint.
I que ens expliquin com el viuen,
no? M'afegeixo a la felicitació, no? Però sí que vull destacar que és molt important el que està remarcant l'Ignasi en el sentit de que les confessions hagin entès que hi ha un tema de salut pública d'interès general que passa per sobre dels rituals i dels costums, per dir-ho així, i fins i tot del dret de culte que tenen totes les religions. Hi ha aquest exemple molt clar del Ramadà, és a dir, la comunitat islàmica, evidentment, doncs, hagués preferit a l'hora habitual poder fer la seva pràctica religiosa, però quan s'ha dit que no han muntat cap ciri ni cap escàndol. Sempre hi haurà algun sonat de torn que haurà dit que això no sé què, però com els representants institucionals, i jo entenc que la base de la gent que practica l'islam a Catalunya ho ha assumit perfectament, igual que en el seu moment, quan evidentment doncs, l'any passat ja es va plantejar tot el que era desaparèixer dels carrers la Setmana Santa, o fins i tot aquest any, que ja no estem en situació de confinament domiciliari, doncs, però s'ha entès doncs, que escolta, la vetlla pasqual d'aquest any, en lloc de les 10 o les 11 de la nit, doncs es fa a les 7 de la tarda i no passa res, a les 10 tots cap a casa i ningú ha muntat un ciri per això i doncs l'aforament era el 30 i en alguns espais doncs hagués anat bé que hagués sigut el 50 o el 60 perquè hi ha hagut llocs on, per exemple, la vella de Pasqual es va quedar el primer i això em penso que és important que també les religions en aquest sentit donin, en aquest cas fins i tot més els representants institucionals donin el to i una mostra també de compromís de col·lectiu en un moment on hi ha coses que passen per davant doncs allò que ens agradaria fer i que més tenim dret a fer però que passen per davant altres coses.
Sí. També és cert que, no, que enguany doncs, se celebra en plena primavera I això és, fa que les condicions siguin molt diferents que si s'haguessin celebrat a ple agost.
Al
no?
mes d'agost, sí, sí.
També, sí, bueno, però el dia ja s'allarga.
Per això les nits són més curtes, però també estar-se dintre de casa tot el dia és molt més complicat que celebrar els àpats o... és més complicat a nivell climatològic, no? I això afecta plenament a la cultura. Sí que també m'agradaria fer un incís abans d'acabar, Laura, no, sí, no m'allargo molt,
abans,
però
abans.
Ahir circulava per les xarxes una carta, no?, que havien enviat a una escola, que no desvetllaven a quina escola era, en la qual doncs demanaven, deien que era una carta, se suposa que de l'equip docent o de l'equip directiu del centre, en què doncs, això deia, feien esment que respectaven totes les religions com a centre educatiu públic, però que sempre hi ha un però, no? Però que demanaven que els infants que havien de doncs, alimentar-se bé i dormir les hores que corresponguessin. No? Doncs, bueno, les xarxes bullien en aquest sentit, no? Perquè...
Ara aquí sí, estàs obrint un meló que no acabarem el programa ni demà.
No, però faig un apunt breu, no? Perquè també potser ho podem seguir en el següent programa perquè ja ens afecta plenament pel que fa a l'actualitat i la divulgació del món doncs, de l'àmbit religiós. Diguéssim que és necessari per molt que una societat es secularitzi, no? La presència de la religió doncs, tingui un pes menys rellevant del que tenia potser fa 40 o 50 anys, segueix sent de vital importància poder, com a mínim, conèixer les idiosincràcies de les religions presents en una societat. No? En aquest cas, d'una carta d'una escola, doncs, a les xarxes, no?, s'hi deia que és veritat que els infants i joves no estan obligats a fer el ramadà, igual que tampoc no ho estan obligades les persones malaltes o les dones embarassades o que tenen la regla. No? Per exemple, doncs això, diguéssim que és més que rellevant poder com a societat tenir un coneixement, que això no vol dir haver de professar una religió o una altra, no? Una confessió o una altra, però sí com a mínim doncs, conèixer-les i respectar-les.
Queda el tema plantejat, el recuperem el proper dia i mirem d'estirar el fil, si us sembla.
Mira, però avui hem parlat de les tres confessions principals a Catalunya, eh? Ja només per començar.
Les altres.
Gràcies, Ignasi Escudero, Glòria Barrete, Jordi Llisterri. Gràcies també als que ens heu escoltat. Us recordem que ens podeu llegir al portal catalunyareligió.cat, que som a les xarxes socials, a Twitter, a Facebook, a Instagram, que també us podeu subscriure al canal de WhatsApp per ser els primers en rebre les notícies més destacades. Us informem també que des de fa ja un parell d'anys editem una edició en paper que recull el més destacat del mes. Podeu sol·licitar-la, de rebre-la a casa o a la vostra comunitat o parròquia de referència. I també ja per acabar dir que Catalunya Religió al final és una fundació sense ànim de lucre que treballa per la difusió del fet religiós a casa nostra. Doncs ens sostenim també gràcies a les aportacions dels lectors, dels que ens seguiu i ens doneu suport, sigui persones individuals, entitats i altres fundacions. Gràcies a tots, que passeu un molt bon dia i ens retrobem la setmana vinent. Apa! Fins la propera. Adéu, diga.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.